Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Tornem a estar aquí, al nostre espai de ciència de fabricació pròpia. Avui és el torn de l'Aleix Roig, divulgador científic i Starlight i astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Va, connectem amb el Parc Astronòmic a Muntanyes de Prades. Bona tarda, Aleix.
Hola, molt bona tarda, Mercè, i molt bona tarda a tothom que ens escolta.
Avui, Aleix, fixa't tu que ens parlaràs d'un grup de dones que es va dedicar a l'astrofísica, veritat?
Cert, un grup molt potent de dones científiques va revolucionar l'astrofísica a principis del segle XX. Se les coneix com calculistes de Harvard, i gràcies a elles van poder mesurar les distàncies de l'univers, conèixer una nova forma de classificar estrelles i fer grans descobriments sobre els quals l'astrofísica del segle passat va poder avançar a passos de gegant.
Doncs fixa't, Aleix, que parlarem sobre qui eren aquestes dones, les dones, com ens ha explicat l'Aleix, que mesuraven l'univers. Fixa't tu, Aleix, perdona'm, però mira, coincidències tu no ho veus perquè estàs al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, que aprofito la vinentesa per dir-te que un dia et vindrem a veure.
Serà un plaer, Mercè, i a més ho hem de fer aviat perquè aquest hivern ens esperen emocions fortes que després, en tot cas, quan tinguem el programa t'explico.
Va, doncs després ens ho expliques, però deixa't dir-te que la nostra tècnica, la gran Paula Moreno, avui porta justament doncs, una samarreta dels Coldplay que estan sonant amb aquest Mythic Universe. Vull dir que està tot enllaçat aquí, no ens perdem res.
Sí, sí, tenim la millor ambientació. Doncs.
Exacte. A veure, què ens explicaràs d'aquestes grans dones que mesuraven l'univers?
Doncs mira, us en explicaré que, per aquells que vulguin llegir-ne, s'han escrit un llibre que s'anomena El Universo de Cristal, història de les mujeres de Harvard que nos acercaron a les estrelles. És de Dava Sobel i l'editorial és l'editorial Capitán Swing. Nosaltres l'hem llegit i la veritat és apassionant, ens explica tota aquesta història de les calculistes de Harvard. I és que a mitjans del segle XIX, l'Observatori de Harvard als Estats Units va començar a contractar dones com a calculadores o se les va anomenar també computadores humanes, per interpretar les observacions que els seus companys masculins realitzaven amb el telescopi cada nit. Al principi aquest grup incluïa les esposes, germanes i filles dels astrònoms residents, però ben aviat el treball especialitzat va necessitar incloure graduades de les noves universitats femenines, com Vassar College, Wellesley i Smith. Se les van anomenar, respectivament, l'harem de Pickering, el director de l'observatori.
I què ens pots dir, Aleix, d'aquest astrònom?
Doncs Edward Charles Pickering, que fou astrònom del segle, podríem dir, finals del segle XIX, d'Estats Units, quart director de l'Observatori de Harvard, i es dedicà a la fotografia i, més especialment, a l'estudi dels espectres estel·lars. Gràcies a la immensa col·lecció d'espectres que havia deixat Henry Draper, va poder iniciar i ampliar i completar justament una col·lecció d'espectrogrames que més endavant donarien origen a la classificació espectral, aquest anàlisi de la llum de les estrelles, gràcies a l'ajut econòmic d'un mecenes, en aquest cas de la Fundació Henry Harper Memorial. Amb aquests diners va poder finançar el seu ambiciós projecte i també va contractar un bon nombre de dones especialitzades en el tema, com Williamina Fleming, Antonia Mauri, Anna Winlock, Annie Jam Cannon o Henrietta Swan Leavitt, entre d'altres. Un grup femení que fou conegut, malauradament i respectivament, per la comunitat científica, sobretot masculina, com l'harem de Pickering. Pràcticament totes elles tenen grans descobriments i aportacions claus a l'astrofísica.
Però és que avui Aleix ens vol repassar altres noms d'astrònomes, sí.
Sí, de fet, si ens preguntéssim per noms d'astrònoms, doncs potser pensaríem en homes il·lustres com Copèrnic, Galileu, Newton, Kepler o fins i tot alguns més recents com Einstein o Hawking. Però probablement no ens vindrien a la ment noms com Sophia Brahe, Caroline Herschel o Jocelyn Bell. hi ha una llarga llista de noms de dones que han contribuït directament o indirectament en el desenvolupament d'aquesta ciència.
Però fixa't que no només en aquest àmbit, no, Aleix?
En matemàtiques i en astronomia, les dones, al llarg dels anys i dels segles, habitualment se les ha considerat com assistents familiars d'un home dedicat a la ciència. Des de l'antiguitat fins a les primeres dones a qui se'ls va permetre accedir a un telescopi, al segle XX moltes són aquestes històries oblidades o anònimes d'aquelles dones que amb la seva gran passió per l'astronomia han contribuït a avançar en aquesta ciència.
I et pots parlar d'alguna d'elles?
Doncs bé, avui t'explicaré la història d'una científica, una astrònoma ben especial. Ella és Miss Henrietta Swan-Leavitt. Miss Leavitt, com molts la coneixien, va treballar a principis del segle passat al Harvard College Observatory. Juntament amb altres dones, aquestes computadores que parlàvem fa una estona, conegudes col·loquialment com aquest harem astronòmic de Pickering. Un harem, en tot cas, que és un terme despectiu, però així se les va anomenar, però és que elles van descobrir per 25 cèntims l'hora, doncs va fer grans aportacions en l'àmbit de l'astrofísica i sobretot en l'àmbit de l'anàlisi i la catalogació de les estrelles.
I la història de Miss Leavitt, Aleix, ja l'han explicat, veritat?
Sí, mira, de fet aquesta història ha estat teatralitzada en una sèrie de capítols produïts per l'Institut d'Astrofísica de Canàries al seu canal de YouTube, on es parla d'una de les seves protagonistes, d'aquestes calculistes de Harvard, justament Henrietta Swan-Leavitt. I també se n'ha fet una obra de teatre l'any 2019.
Me asignaron la tarea de registrar la magnitud de las estrellas en las placas fotográficas.
¿Me podría definir magnitud, por favor?
En astronomía utilizamos el término magnitud para describir el brillo de una estrella. Para los griegos, las estrellas más brillantes eran de magnitud 1 y las menos brillantes de magnitud 6.
Es decir, que a mayor valor en la escala, menor brillo.
Sí. En la magnitud...
Aleix, això, estem escoltant un fragment de l'obra de teatre El retorn de Henrietta Leavitt, no? De l'escola a la carrera investigadora passant pel teatre.
Sí, sí. De fet, justament tenim doncs, aquesta obra que es va produir justament per la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia en col·laboració amb el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i en què també participa el Museu de la Ciència i el Cosmos dels Museus de Tenerife.
I ens pots parlar avui també d'alguna de les aportacions de què van fer les astrònomes de Harvard?
Doncs bé, ara ens posarem una mica més tècnics, però d'entrada, com a titular, dir-vos que Henrietta Swan-Leavitt ens va mostrar una forma de mesurar la distància de l'univers. Gràcies a ella, avui sabem la mida del nostre univers.
I en què es va centrar els seus estudis?
Doncs Henrietta Swan-Leavitt va centrar els seus treballs en l'estudi d'un tipus d'estrelles variables anomenades cefeides, que presentaven una variabilitat periòdica molt ben definida. Només en un any, l'any 1905, Henrietta va descobrir 843 d'estrelles noves al petit núvol de Magallanes i fins a 2.400 al llarg de tota la seva vida en aquesta petita galàxia satèl·lit de la nostra Via Làctia. En aquella mateixa època, l'astrònom danès, Edgar Herbstrom, va determinar la distància d'alguna estrella cefeida a la nostra galàxia per mètodes clàssics que no es podien aplicar a grans distàncies. I a partir d'aquesta informació, Henrietta Leavitt va tenir la gran ocurrència i va poder determinar la brillantor intrínseca d'aquestes cefeides, calibrant així una escala per mesurar l'univers. Justament, amb aquest estudi, va obtenir que les cefeides tenen una relació molt precisa entre el període de variabilitat i la brillantor intrínseca. A partir de llavors, gràcies al descobriment d'Henrietta Swan-Leavitt, observant el període d'una estrella cefeida, se'n podria conèixer la lluminositat i, per tant, la magnitud absoluta. I comparant aquesta magnitud absoluta amb l'aparent de l'estrella observada, on tothom podria ja, a partir d'allà, establir doncs, la distància d'aquesta estrella cefeida.
Estic al·lucinada. No hauria d'estar al·lucinada, però el descobriment, podríem dir que de Miss Leavitt va servir per més d'una cosa, si no m'equivoco.
Sí, sí. De fet, el mètode també permet determinar la distància d'una galàxia en la qual s'observin estrelles cefeides. Han de ser galàxies properes. De fet, això ho va fer justament Edwin Hubble a la dècada dels anys 20 del segle passat amb la galàxia Andròmeda. I posteriorment amb moltes altres galàxies espirals properes, cosa que li permeté justament pensar i concloure que aquestes, a diferència d'altres nebuloses, són nebuloses espirals situades fora de la Via Làctia i deixaven de ser nebuloses de la Via Làctia per convertir-se en galàxies. A partir d'aquí la concepció de l'univers va expandir-se. De fet, les estrelles variables cefeides es converteixen, gràcies a Henrietta Swan-Leavitt, en una candela estàndard.
A veure, explica'ns això de candela estàndard.
Doncs sí, mira, en astrofísica s'anomena candela estàndard un objecte celest que té una lluminositat coneguda i que serveix de referència per determinar distàncies. Els primers mètodes de candela estàndard poden ser la paral·laxi, però després, sobretot, a partir de les cefeides, la supernova UA i mètodes ja, doncs, a grans distàncies, com seria el desplaçament al vermell o anomenat redshift.
Avui amb la Lei Roig estem repassant grans dones que mesuraven l'univers i ens vols parlar del paper, gran paper d'altra dona.
Doncs sí, et parlaré també d'Annie Jump Cannon. Va néixer l'11 de desembre de l'any 1863 a Dover, Delaware, Estats Units, i la seva mare, Mary Cannon, fou qui estimulà aquesta jove promesa de l'astrofísica en el seu gust per l'astronomia. Fixa't com va començar tot, eh?
Però un moment, però clar, és que això... 1863, eh?
Sí, sí, estem en una altra època. A nivell cultural tot era molt diferent
tot
al que avui coneixem.
Sí.
Per tant, doncs, que una jove pogués dedicar doncs, tot el seu talent a dedicar-se a l'astrofísica va ser realment un pas enorme.
I a l'eix que sigui la mare, no?, que l'estimuli.
Sí, sí, correcte, correcte. Que més sigui la mare, que ja tingui aquesta visió, no?, realment sí. Projecti en el futur doncs, d'aquesta manera al segle XIX, no?, quan realment doncs, era una època extremadament complicada pel paper de la dona en la societat. De fet, ella va assistir al Wellesley College, on estudià física i astronomia, i l'any 1896 va ser contractada justament per Edward Pickering, el director de l'Observatori de la Universitat de Harvard, on va entrar a formar part d'aquestes famoses computadores i calculistes de Harvard. Al cap d'un temps es va convertir en la gran classificadora d'estrelles. De fet, segons Pickering, ningú classificava tan bé les estrelles i tan ràpidament, amb tanta precisió com ella. Fixa't que va classificar manualment més estrelles en tota la seva vida que qualsevol altre científic actual, amb un total de 350.000 estrelles. I pensa que això, a Mercè, es feia a mà. O sigui, aquí no teníem ordinadors. Per això se'ls anomenava les computadores de Hart.
Wow. Sí.
Una feina artesanal extrema.
Uh-huh.
De fet, va descobrir també 300 estrelles variables, 5 noves i una estrella binària. I era tan expert en la classificació estel·lar que modificar el sistema de classificació existent fins aleshores el va reduir, reordenar i va introduir subdivisions per cada tipus d'estrella. De fet, va esdevenir un sistema tan bo que va ser implantat oficialment com el nou sistema de classificació d'estrelles l'any 1922 i encara està servint a dia d'avui.
I com funciona aquest sistema, Aleix?
Doncs mira, de fet hi ha tres factors per classificar les estrelles, la classe espectral, el color i la magnitud absoluta, i Cannon es va centrar en la primera, que consisteix en analitzar la llum que emeten les estrelles. La radiació electromagnètica procedeix d'aquesta estrella i l'analitzem mitjançant la divisió per un prisma, un objecte que descompon la llum en colors, en els colors de la llum. I aquest mostra una espècie d'art de Sant Martí de colors, a més de les també anomenades línies d'absorció, un salt en aquesta gradació que impedeixen que l'espectre sigui continu i que podem veure en gairebé totes les estrelles. De fet, Cannon observava amb increïble habilitat i rapidesa aquella mena de codi que emergia de cada estrella, i d'aquesta manera es va adonar que hi havia diferents tipus d'estrelles i que necessitava un mètode per classificar-les.
Uau. Què em pots dir, tu, d'aquest mètode, ja per anar acabant, Aleix?
Sí, sí. De fet, no va trigar gaire a idear i fixar el que ara es coneix com el sistema de classificació de Harvard. Es va dividir les classes espectrals en 7 categories alfabètiques que donaven una seqüència de temperatures. Començaven per la O, la B, la A, la F, la G, la K i la M, on la O corresponia amb les estrelles més calentes, molt rares de trobar i alhora molt brillants, i la lletra M eren les més fredes i les més abundants. Per recordar l'ordre, Cannon va inventar una regla mnemotècnica que va ajudar moltes generacions d'astrònomes i astrònoms futurs, que era O, be a fine girl, kiss me. Si agafem aquestes lletres...
En català, què?
En català, que seria... De fet, sigues una noia, una bona noia i besa'm.
Sí.
Per cert, és un missatge bastant masclista.
Sí, t'ho anava a dir ara. Per últim, mira, ens portes un darrer nom, el de Williamina Fleming.
Sí, no podríem acabar aquesta llista de les calculistes de Harvard sense parlar de Williamina Fleming. De fet, ella va néixer doncs, l'any 1857 i va morir l'any 1911 a Boston, a Massachusetts, i va ser una astrònoma nord-americana d'origen justament escocès, va néixer a Escòcia. Durant la seva carrera va ajudar a desenvolupar un sistema de designació comú per a les estrelles i va catalogar també milers d'estrelles i altres fenòmens astronòmics. Entre els diversos assoliments professionals que va fer justament Wilhelmina Fleming, destaca justament el descobriment de la nebulosa del Cap de Cavall, l'any 1888, una de les nebuloses doncs, més conegudes en el món de l'astronomia, que pràcticament es pot arribar a intuir doncs, amb uns telescopis i sota un cel fosc, i fer-ne fotografies és relativament senzill. Per tant, aquesta nebulosa que ja ha sigut i ja ha esdevingut icònica en el món de l'astronomia la va descobrir justament Wilhelmina Fleming.
Mira, avui, de debò, que m'ha encantat la... Sempre m'agrada, Aleix, però avui més que mai. Els hi donem visibilitat a les dones que mesuraven l'univers. Aleix Roig, com sempre, és un plaer amb aquesta connexió que fem cada 15 dies del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades. Hem parlat amb l'Aleix Roig, a l'altre costat del telèfon hi ha l'Aleix, que és divulgador científic i Starlight i astrofotògraf de, justament del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a Fabricació. I et volia fer una petició, Aleix.
Sí, sí, digue'm.
Mira, que jo ja estic fent la carta als Reis.
Sí.
I m'agradaria, com que tu ets un expert en la matèria, que em fessis bones recomanacions de quin telescopi podria demanar als Reis. M'hi ajudaries o no?
Doncs mira, fem una cosa. El proper programa, si et sembla, podem parlar, mira, de telescopi.
Sí?
No només d'aquells que demanarem als Reis, sinó també fer una miqueta de repàs sobre aquest instrument i bé, tinc algunes coses que em venen al cap que et podré comentar, perquè darrerament hi ha hagut unes notícies espectaculars en aquests instruments anomenats telescopis que fins i tot enviem a l'espai. Per tant, mira, si et sembla, el proper programa parlem de quin telescopi en demano el Reis i també dels telescopis i tota la seva variació i varietat.
Doncs apunta't tu, jo també m'ho apunto. Aleix, una abraçada ben forta.
Molt bé, ens veiem ben aviat.
Vinga, gràcies.
Des de Prades.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Què tal, Montse Pibernat? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui demanes una paraula que hem estat dies dient, pronunciant-la.
Sí. Aquestes darreres setmanes ha estat notícia i cada dia hi esmorzàvem, dinàvem i sopàvem, com aquell qui diu. Avui, com que ja finalment s'ha fet realitat, mirarem de desgranar i ser dignes del govern.
Finalment tenim govern, tot i que i tot el que això pot comportar. Mirem la paraula, doncs, si et sembla, Montse. Govern, qui és aquesta paraula?
Què és aquesta paraula? Això mateix, ho dius bé. Per saber què és, doncs sempre ajuda que mirem enrere. D'on ve?
Va, jo t'ho dic jo, del llatí.
Del llatí, sí, molt bé. Del llatí, governo. Però atenció, el llatí va importar aquest mot del grec cubernao. I què era cubernao?
A veure, què era? Va, sorprèn-nos.
Doncs mira, cubernao era un verb que volia dir dirigir sobretot una nau, pilotar-la o guiar-la. Van ser els comerciants i mariners grecs els que la van exportar als llatins, governare, i aleshores fàcilment va passar al sentit metafòric dirigir, conduir, manar, governar. Pensem que és molt antiga, Mercè, la metàfora de concebre l'estat com una nau. De fet, ja es troba en la lírica grega i llatina dels segles VI abans de Crist i posteriors. De manera molt natural, és clar, va passar a l'àmbit polític.
Clar, sí, de fet, recordo fa uns anys la imatge d'Artur Mas, te'n recordes?
Sí.
Amb un timó, i que deia que en moments difícils, no?, mirava la roda de timó amb la inscripció cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. Era així, no?
Quina memòria.
És que
molt
això se'n va quedar.
És això, governar la nau de l'Estat. De fet, deixa'm fer un incís, curiós, he trobat que en català hi ha una altra paraula per designar el timó. Del timó també se'n pot dir governall. És a dir, que deriva directament del llatí. Sí. I com a dada curiosa, va passar del català al castellà amb el nom de governalle. Tu, si busques el diccionari, governalle, et diu ve del català i vol dir timón.
Timón, però deixa'm fer-te un dubte d'ortografia.
A veure.
A veure, ara no sé si me'n vaig una mica de la secció, A veure, jo te'l plantejo. O sigui, sé perfectament que en català govern s'escriu amb B baixa, ho sé.
Sí.
Però en castellà ho escriuen amb B alta. O sigui, com és això, si totes dues paraules estàs explicant, no?, que venen de la mateixa paraula llatina.
Sí. Molt bé, superbona pregunta. I, a veure, tiro la meva memòria enrere, la resposta l'hem d'anar a buscar en Pompeu Fabra. Perquè el Fabra, recordeu que va ser el gran ordenador de l'ortografia catalana, el català escrit abans d'ell era una mica un desgavell, trobàvem la mateixa paraula escrita de maneres diferents, i Pompeu Fabra va fer aquesta tasca, no?, tasca ingent de posar-hi ordre. Però això sempre se m'ha dit i trobo que és cert, no? No ho va decidir per caprici, no? Mira, aquestes les poso en B alta i aquestes les poso en B baixa, no?, en el cas que ens ocupa de la B. Ell el que va fer va ser parar l'orella i va observar que en català, en molts parlars de principis del segle XX, es feia encara la distinció entre el so B i el so V. La V és el la V baixa. Es deia cavall, o se sentia dir cavall, govern, savi, i va pensar, com jo puc dir que cavall s'escriu en B alta si la majoria de parlants ho diuen amb aquesta V? Doncs es va fixar en el català que es parlava en aquell moment, en la pronúncia popular, i d'aquí ve que tinguem aquestes distincions, perquè el castellà no feia aquesta distinció entre B i V, i el català sí.
Carai, molt interessant. Veig que Fabra no s'ho va treure de la màniga.
No, tot ben estudiat i ponderat.
Aquests són els Green Day, que estan governant. Fixa't tu, quin ritme i quina canya. Què fem ara amb el govern? Hi ha locucions o frases fetes?
N'hi ha, sí. Recordem que govern, ja ho sabem, que és aquest organisme en el qual resideix el poder executiu de l'Estat, format per ministres i dirigit per un president o un primer ministre, depèn, no?, dels països. Però he trobat que govern és també, o almenys ho era, en parlars balears i valencians, allò que abriga o que dona força contra el fred. Per exemple, es diu, aquesta capa tan gruixuda dona molt de govern. Bé, m'agrada. Govern en el sentit de que t'abriga. Què més en fem del govern? Doncs mira, hi ha la locució que diu demanar més que el govern, que és força transparent. Sí. És demanar amb insistència, no? Aquest demana més que el govern, que és insistent i pesat. I si jo et dic, guaita aquell pobre, mira contra govern, tu què diries que fa?
Ara, doncs, si no em dones més context, que no me'l donaràs, de moment... No tinc clar què pot voler dir això de mirar contra govern.
A veure, et dono una pista.
Va.
A veure, si et dic el director de cinema Fernando Trueba mira contra govern, tu, aquí què diries que podria ser?
A veure, que mira Guerxo.
Molt bé.
Que és Estràvic.
Molt bé, sí. Es diu del qui mira Guenyo, que té la mirada desviada. Mira contra govern.
Doncs ja, mira,
hem après una altra cosa.
Totalment, perquè no ho sabia, això. I de frases fetes que en tens, alguna,
en
govern.
En tinc, sí. N'he trobat unes quantes, escolteu. El govern i el marranxó, no els hi tinguis compassió. Ah. Ara explico què és això del marranxó.
Sí.
Un marranxó, que també ho he buscat, no us penseu que em ve tot aquí, un marranxó és una mena de porró. Per tant, beu vi, però alhora riu-te'n del govern. El govern i el marranxó, no els hi tinguis compassió. Una altra, dedicada al nou consistori. El govern d'un poble bo ha de ser amb discreció. Un consell d'aquests de la cultura popular, eh? També en tinc del clima. El mal hivern de la primavera en fa govern. Això diuen que vol dir que si l'hivern ha estat dolent, la primavera potser també se'n ressentirà una mica. El mal hivern de la primavera en fa govern. I ja acabo amb una recomanació. Casa sense govern, com l'infern. O bé, casa sense govern, disgust etern.
Carai.
És a dir, posem una mica d'ordre a casa, si us plau, i ens hi trobarem més bé. Bona setmana.
Molt bona setmana, Pi Bernat.
Ràdio Estel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren.
empresa patrocinadora de l'equip paralímpico espanyol.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel també és podcast. I a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
3 minuts per arribar al punt de 6:15 de la tarda. Ha arribat el moment, sé que ho estaves desitjant, perquè ara mateix, si truques al 93 409 2771, vaig més a poc, 93 409 2771, una entrada doble per visitar la sala de família pot ser teva. I a part, no només això, perquè també, si et toca aquesta entrada doble, doncs t'enduràs també de regal una ampolla de cava Canals i Moner per brindar aquest Nadal. Mare meva, que ràpids que sou. Ja està, aquesta entrada doble. No passa res si no t'ha tocat, perquè cada dia anirem sortejant aquesta entrada doble per anar a visitar la sala de família. Vinga, va, que continuem. Arribem a la recta final del programa, darrera mitja hora de Fabricació Pròpia d'aquest dimarts, i quan pensem en els oficis del mar, pensem en masculí. Homes de mans fortes, aspres, treballades, que surten al mar a trenc d'alba i que tornen a primera hora de la tarda per vendre el peix a la llotja. Però al mar també hi treballen dones. A casa nostra, a Catalunya, només en són un 10% del total per les seves mans. Però les seves mans també són tan fortes, tan aspres i treballades com la dels seus companys homes. I és que el mar no fa distincions, és dur per qualsevol qui treballi. I avui, en el Dia Mundial de la Pesca, que se celebra aquest 21 de novembre, ens acompanya a l'estudi una dona que forma part d'aquest 10% de dones que treballen al mar. Alba Aguilera, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal?
Primeramente...
Mira, Alba, apropa't així que et sentim la teva veu, ara.
Primeramente, muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. ¿Y qué?
Y vinga, no? I que comenci, què et sembla?
I que comenci.
A quina hora comença el teu dia? A veure, a quina hora t'has posat en peu avui, Alba?
A les 6.
A les 6?
A les 6 sortim a la mar a feina.
I a quina hora te lleves?
A les 5.
A les 5 cada dia, eh?
A les 5
cada dia de la setmana.
Cada dia de la setmana.
No descanses cap dia?
Una setmana sí, una setmana no.
Ah, val. O sigui, hi ha una setmana que descanseu, perquè clar, sí. Això és un ritme dur, eh?
Sí.
Tu et dediques concretament a la pesca soncera.
Sí.
Explica'ns què és exactament aquesta pesca soncera.
Pues és una pesca que trabajamos con un arte llamado soncera. Este pescado se pesca en poca profundidad, cerca de la costa, a primera hora de la mañana, cuando sale el sol, que le llamamos el alba. En esta pesquera se cala, que quiere decir que se tiran las redes a la mar, en forma de círculo, y se chorra, que quiere decir cuando ya recogemos las redes, el arte con una maquinilla. y al final del arte, en el copo, que es especialmente como una bolsa, es donde viene el pescado. Cuando cogemos el pescado, lo ponemos en cubetas, en el hielo, para que se mantenga en una buena temperatura, y lo vendemos en la lonja de Arenys de Mar.
¿D'Arenys de Mar?
Sí.
¿Es ben bé el sonso?
Sí, ahora sí. Se vende bien gracias a que estamos regulados por un plan de gestión en el que participan pescadores, biólogos, ONG y la Generalitat de Cataluña. Este plan de gestión me parece bastante interesante, ya que hace años esta pesquera no estaba regulada y las ventas eran bastante bajas. Vamos, que se vendía el pescado a 50 céntimos, un euro el kilo. Sí, sí. Sí, sí,
se ara, gràcies a aquest pla de gestió, s'ha pogut regular, Alba?
Sí.
I això s'ha acabat, no? Aquest tipus, no? Perquè ara, a quan es ven el sonso?
Pues ahora, según la temporada, en verano el sonso puede llegar a 30 euros, 25, 35... Ahora estamos más regulados y hemos ganado en calidad-precio, trabajando menos y tenemos mucha mayor calidad de vida.
Clar, més qualitat de vida. Perquè llavors què pescava tothom o què passava? Quins eren els problemes de la pesca del sonso, Alba?
Pues podías pescar lo que tú querías y por eso el pescado no había un cupo.
O sigui, tu podies pescar el que el mar et donés aquell dia.
Sí.
I ara amb aquest pla de gestió, que entenc que també és per altres, no? Peixos?
Sí, ara en este plan de gestión del sonso, que es del sonso y la llangueta, tienes un cupo. Nosotros tenemos un cupo que no nos podemos pasar de 70 kilos diarios.
Val. I com és el teu dia a dia? O sigui, des que et lleves, dius a les 5 del matí, fins que te'n vas a dormir, Alba?
Pues, a ver, yo soy pescadora porque me gusta la mar. Es un sitio donde me vado de todo y no pienso en nada. Me siento muy afortunada de poder ver amanecer todos los días. Y sinceramente amo mi trabajo y me encanta y me encanta sobre todo poder vivir de ello. Porque hoy en día la gente trabaja porque tiene que salir hacia adelante y yo realmente trabajo porque a mí me gusta.
Perquè t'agrada. ¿Y es viu bé?
Sí.
¿La pescadora? Sí.
Sí. Nosotros en nuestro sector sí que vivimos bien. Y pesco porque me gusta pescar y siento pues que es lo único que realmente... Que amo mi trabajo y es lo único que sé que para eso valgo. Que sé hacerlo.
Tu ets patrona de vaixell.
Sí, sí, sí.
I la gent no ho entenia, eh?
A ver, yo vengo... Mi padre, mis bisabuelos eran pescadores,
sí.
Mi pareja es pescador, mi padre es pescador y yo estoy muy orgullosa de seguir esa tradición familiar, la verdad. Y en un futuro me gustaría que mis hijos fueran pescadores.
També, eh? Però llavors, Alba, o sigui, és una decisió que tu vas prendre d'una manera vocacional, no? Pel que expliques, perquè tu tens 22 anys.
Sí. Desde pequeña me embarcaba con mi padre al trasmayo, que es una pesca diferente, y siempre quería llevar el timón. Y era tan pequeñita que me tenía que poner mi padre las cubetas, que son las cajas donde sí. Vendemos el pescado, para poder llevar el barco. Y a la mínima que se distraía, pues jugaba con los rappers, les ponía el palo así en la boca... O con los bailarines, que son yuvenas, bailaba y cuando llegábamos a tierra, al puerto, mi padre me ponía a dormir en las redes y era la niña más feliz del mundo.
Però això és lo teu, directament. Sí. Tens més germans o no?
Sí, tinc un germà.
I el teu germà què fa?
Está estudiando ahora bachillerato y se sacó conmigo el marinero pescador y bueno, sigue estudiando. Él le gustaría ser biólogo marino.
Ah, bueno, sí, o sigui, sí. Sempre relacionat amb el mar, eh?
Sí, sí, sí.
¿Y la teva mare qué se dedica?
Mi madre era camionera, cargaba pescado.
También, ¿eh? Sí,
así que cuando no me iba a la mar con mi padre, me iba con mi madre en el camión, escuchando los ecos del Rocío a buscar el pescado.
Carai, escolta, ¿tú consideras, Alba, que la teva feina, o sigui, que treballar en el mar, és una feina dura?
Sí, trabajar en el mundo de la pesca no es fácil. Es un trabajo que muchas veces es duro y sacrificado. Yo creo que el mar no hay que tenerle miedo, pero nunca hay que perderle el respeto a la mar.
T'ha passat alguna vegada, no sé, alguna experiència, Alba, que diguessis, ostres,
A mí no, pero gracias a Dios, pero a mi pareja se hundió con el barco.
¿Qué Dios?
Sí, él y su padre se hundieron con el barco y los tuvieron que rescatar el salvamento marítimo con la Montserrat. Y
la Montserrat es el
barco que iba ante mi pareja.
Del vaixell.
Y a mi padre, cuando yo era pequeña, le vino un tornado en la mar. Y ahí lo único que pensó es estar con nosotros, que cuando llegó a casa lo primero que hizo es meterse en la cama
y abrazarnos
y dar gracias a Dios.
Però pel que estàs dient, o sigui, normalment la meteorologia, clar, entenc que és importantíssim per sortir a la mar, vull dir, això...
Claro, para esto tenemos los partes meteorológicos, los miramos, tenemos la aplicación del Windfinder y tenemos, bueno, que siempre que tenemos que estar seguros en la mar, tenemos como una sonda así que nos dice dónde estamos.
Deies que el teu pare... El teu besavi també, sou fills de mar, gairebé.
Sí.
Li va semblar bé, però, al teu pare, quan li vas dir jo vull treballar al mar amb tu?
A ver...
Què et va dir?
Pues que es un trabajo que es duro, pero yo creo que...
Et va dir un fill, ja no saps on et poses.
Sí, sí, yo creo que sí. Mi padre siempre viene a casa cansado, mareado... Y sí que es verdad que es un trabajo duro. La mar te envejece, pero yo estoy encantada de envejecer con la mar.
Carai, tu. Clar, Alba, o sigui, gent jove com tu, 22 anys, treballant al mar com a pescadors, n'hi ha cada vegada menys.
Sí.
Per què creus que passa això?
Pues no lo sé, porque las pesqueras, según qué pesquera, ya que hay de arrastre, hay de trasmayo, hay de la soncera, como te digo.
Como tú.
De traíña. Las pesqueras... son difíciles, el pescado no se vende como se tiene que vender, muchas veces va barato. Yo no paso tantas horas en la mar.
¿Cuántas horas pasas? ¿Has fet els,
Pues al principio de temporada pasas 2 horas en la mar, ahora pasas 6 horas, pero la gente que se va al arrastre, que pasa 8 y pasa 7 y se van fuera de la mar, pescan pescado y muchas veces se lo pagan muy barato. No está lo suficientemente valorado el esfuerzo que la gente pasa en la mar a diario.
¿Y alguna temporada que es pesqui millor que altres, Alba?
Sí, en marzo, abril, mayo, junio. Ahora ya cuando ha llegado septiembre ya el pescado flojea más.
Ya baixa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿T'agrada tu el peix o no?
Sí, a mí me encanta. Yo todos los días que puedo comer pescado, como pescado. Sí, sí.
¿Y tú li veus futur a la teva professió?
Yo espero que sí, la verdad. Espero que tenga mucho futuro y siga para adelante, porque es que yo quiero vivir de esto.
Claro, porque tú, o sigui, et veus toda la vida sobre el vaixell pescant, ¿no?
Toda la vida.
¿No cambiaría per res del món al mar com la teva oficina?
Por nada. Por nada del mundo.
Carai, tu, que clau que ho tens. No, no. Que la diferència de sexes, Alba, està present en molts oficis, però en el cas del mar en tinc encara és molt més accentuada. O sigui que les dones les podríem trobar fora, a terra, ajudant els pescadors, però no pescant. És així o no?
A ver...
O sigui, continuen els... segueixen els prejudicis del passat?
Yo muchas veces cuando voy por el puerto... Claro, tengo revolucionado a todo el puerto... Porque soy muy malilla.
¿Qué vols dir molt malilla? Pues, ¿que fas bromes?
No, que me pongo en mi sitio y que me tienen que respetar siendo mujer.
¿Estás empoderada?
Estoy empoderada.
Val.
Totalmente.
¿Y per qué? ¿Per qué? Sí, per...
Y nada, pues sobre todo las personas mayores, muchas veces cuando me ven me dicen, ¿tú eres el patrón del barco? Y digo, no, yo soy la patrona del barco. Y se les quedan como, uy... En shock, cualquiera dice algo a esta niña, me dicen. Y yo creo que a ver, que esto tendría que ser, que tendría que haber aún un poco más de igualdad. Porque es que las mujeres valemos para la mar, somos mujeres empoderadas y lo tiramos para adelante lo que venga. Mm. Sí, sí.
¿Y tú te has sentido a jutjada?
No.
O sigui, ¿per ser dona y pescadora?
No, no.
Mai, ¿eh?
Mai.
¿Y si no os pasas a raya?
A veces sí que es verdad que cuando estoy en la lonja, pues siempre me intentan ayudar y digo, no, este es mi trabajo, lo tiro yo para adelante. ¿Tú tienes manos? ¿Dos? Yo también tengo 2 manos. Sí, sí.
¿Y vas tú sola? Perdona, no t'he preguntat el nom del vaixell.
Alba i Rafa.
Alba i Rafa.
Alba i Rafa.
Es diu el teu vaixell.
Hmm.
sí. l'Alba Aguilera, que és la patrona d'aquest Alba i Rafa. Coneixes a més pescadores com tu el port d'Arenys, de mar, o no?
Sí, hi ha una que se llama Miriam, que treballa en l'arrastre i superbien.
Una, eh? I quants pescadors hi ha?
En el puerto yo creo que somos nosotras dos solas. Ella la pesquera de la raza y yo de la soncera. Creo que no hay ninguna más en donde yo trabajo.
¿Y homes, cuántos n'hi han? Aprox.
Muchísimo.
Muchísimos.
100, 200.
Són molt poques, vosaltres. Yeah. 10% que dèiem. Deia això també, qui surt més amb l'Alba i el Rafa? Surs tu sola, vas amb mi gent?
Sí, con dos marineros más. Vamos tres en el barco, enrolados.
Enrolados.
Sí.
Trobes que... O sigui, tu trobes més dones que es dediquessin al mar com tu va ser el que et va portar a formar part de l'Associació de Dones de la Mar? O sigui, hi ha més dones que... Perquè tu formes part d'aquesta Associació de Dones de la Mar, no?
Sí, jo... Esta associació és catalana de Dones de la Mar. És una entitat construïda en el any 2018.
2018, eh?
Sí, 2018.
Fé nada.
Sí. Que ha ido creciendo y con esta actividad queremos potenciar la visibilidad de las mujeres que trabajan en la mar en cualquier sector, ya que hay varios, como hay biólogas, pescadoras, remendadoras, que, bueno, toda la economía azul.
Aquesta economia blava, no?
Que... Sí, l'economia blava.
I el fet de... Com vas entrar tu en aquesta associació? O sigui, et va arribar, diguéssim, des del port d'Arenys o com vas formar-hi part? Te'n recordes tu, Alba, el primer dia?
Sí, en este plan de gestión, pues muchas veces nos reunimos una vez al mes, así nos reunimos y conocí a una mujer que se llama Ángela, que me hizo integrarme en sí. esta asociación de Donas de la Mar y pasan mucha información, donan muchos ánimos a estas mujeres a seguir hacia adelante, a dar conocimiento a otras mujeres que a veces se piensan que a mí me gustaría ser pescadora, pero claro, soy mujer, es que esos prejuicios te los tienes que quitar porque yo soy pescadora, yo soy mujer y a mucha honra.
Ahora están sonando aplausos. Que no estem escoltant perquè estan sonant ara mateix, Alba. Clar, a banda de la Míriam, has dit, que és l'altra pescadora que hi ha a Arenys,
sí.
aquí a Barcelona n'hi ha més? O, òbviament, no? Però coneixes alguna o no?
Aquí a Barcelona, a l'aeroport de Barcelona, no conozco a
no
ninguna.
No coneixes cap?
No.
I la resta de l'associació, d'on són?
Pues son
de pescadores, eh?
Sí. Son biólogas...
Sí. Però pescadora, en coneixes alguna altra o no?
En Blanes, hay una chica que tria superbien el pescado, me gusta. No he tratado con ella personalmente, pero cuando mi pareja tenía el arrastre en Blanes, la veía y decía, cariño, esta chica es una máquina. Le da 30.000 vueltas a todos los marineros de los otros barcos.
¿Qué es el que més t'agrada del teu ofici? ¿Qué es el que més t'agrada fer?
Todo.
Tot, eh?
Todo.
A tu això que deies, no? Que feia, que triava bé.
Sí. Todo, me encanta
però
todo.
Però tot, eh? No hi ha alguna part que t'agradi més i que disfrutis més que altra.
A ver, yo cuando ya llego al barco, me pongo las botas de agua y arranco para la mar, me pongo mi Antonio Molina o mis Ecos del Rocío y es que todos mis problemas que tengo en la cabeza de pensar todas las noches, digo, no tengo nada ya. Me quedo mirando el alba... Y buscando, estoy concentrada en la sonda para buscar el pescado. Eso es como que juegas la ruleta, a ver si lo encuentras o no lo encuentras.
¿Y trobas molts plásticos al mar?
Sí, encontramos plásticos al mar, la verdad. Sí, sí, es inevitable. Es inevitable. Y es una vergüenza.
¿Cada vegada més o menys?
Cada vegada més.
¿Més, eh?
Sí, encuentras de todo, desde toallitas, tampas... ¡Olé!
¡Venga, Antonio! Això t'ho poses, eh, quan treballes.
Sí, sí, sí.
A l'Alba i al Rafa, són això, eh?
Sí, són això. M'encanta.
A les 6 del matí, quan surts a treballar. I és que li deies això, que has trobat de tot.
De tot.
Al mar.
Hasta peluches y todo.
Peluches.
Las tortugas ninja de mi época y todo. Sí, sí. Tengo hasta cañas de pescar.
canyes de pescar, també?
Sí, sí. Pillo de todo.
Què els diries a la gent, doncs, que... Com arriba, saps, això? Que hem de tenir més consciència de que...
Pues que tengan conciencia, porque al fin y al cabo estos pescados se alimentan de lo que vosotros que tiráis al mar y después os los coméis.
Mira, estem parlant amb l'Alba Aguilera, pescadora, 22 anys, una de les poques dones que hi ha a Catalunya que es dediquen a aquest ofici. L'associació de dones, l'Alba Aguilera, forma part d'aquesta associació de les dones de la mar, busca aquesta visibilització del treball de la dona al mar. Alba, ostres, hem posat volant, eh? Espera, no marxis encara, que encara tenim uns minuts. En quins àmbits creus tu que la dona està més present en els oficis de mar? En quins àmbits tu creus que la dona, saps? Tu dius, bueno, doncs a la pesca, has parlat també que hi ha biòlogues, no? Que formes part d'aquesta associació. Quina és la feina o l'ofici que predomina més en aquesta associació de feines de mar? Hi ha més dones que són biòlogues que pescadores?
Sí, sí.
Hi ha més biòlogues.
Sí, pescadoras yo creo que hay muy pocas. En cada puerto puede ser que haya una y como muchísimo dos. Yo he trabajado en el puerto de Barcelona porque mi padre tiene el trasmallero ahí, es otra clase de pesca.
Sí.
Y yo no he visto ninguna mujer que yo recuerde en el puerto de Barcelona.
¿Quién es el puerto que es trabaja millor? Porque tú trabajas al d'Arenys, pero... És perquè estàs resideixes a prop d'Arenys o perquè creus que Arenys és un bon port per pescar, Alba?
Bueno, cada puerto, o sea, cada uno puede decir lo que es de su puerto.
¿No? Vale.
Por ejemplo, en el Transmayo, sí. En Arenys de Mar, no hay pesquera. La gente del Transmayo sobreviven como pueden. En cambio, en Barcelona no hay sonso, hay llangueta. Entonces, te tienes que mover. Sí o sí te tienes que mover. ¡Ah!
¿Quieres decir otra cosa?
Quiero decir otra cosa.
Por favor.
Vale, para toda la gente que me está escuchando. Sobre todo, que quiero recalcar que esta pesca del sonso es una pesca sostenible y no hacemos daño a nadie.
¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa?
Porque cuando estamos trabajando, hay gente que se dedica en la playa, hacernos fotos y a decir que nosotros hacemos daño al fondo marino. Nosotros no hacemos daño al fondo marino porque nuestro arte no arrastra el fondo marino. Va a ras y no hacemos daño a ningún pescado, ni rompemos el fondo marino ni nada.
Queda dicho.
Queda dicho.
Alba, ara sí, que ja per acabar. Va, que et robo res. Dos minuts més. Tu diries que les dones que us dediqueu al mar... Sou diferents? Que teniu un caràcter especial, una personalitat, no sé.
Y tanto, totalmente. Somos más echadas para adelante. Tenemos que ponernos en nuestro sitio, que no nos vean que somos blandas, ni nos quieran quitar nuestro trabajo, ni digan, no, yo te ayudo, no te hagas daño, tú no puedes con esto. Nosotras podemos con todo lo que queramos y más. Sí, sí, igualdad total.
¿Qué esmorzas tú cada matí?
Un café... Y cuando me subo al barco, pues palitos con queso. O le quito el bocadillo a mi padre o a mi pareja. Al que pille. Sí, sí.
I què anava a dir? Llavors, espera, és que tinc més curiositat per saber el teu dia a dia. Llavors, dius que et lleves a les 5, que surts a les 6. Després, a quina hora dines? A prox.
Pues,
depèn.
Quan soy pescadora... Y también ama de casa y soy todo lo que tú quieras ser porque puedo con todo.
Claro, después te queda el día a día, ¿no? Cuando surs de la feina.
Cuando salgo del trabajo, voy a casa, hago la comida y a las 6 me voy, que estoy sacándome el curso de patrón polivalente.
¿Y qué consiste eso?
Pues en aprender más. Siempre hay que aprender más en la vida. Te faltan siempre muchas cosas por aprender.
Bueno, 22 anys, mare meva, Alba. I el que hem après avui de tu. Quan fa molt de fred, perquè a quina temperatura, no? Perquè l'hivern deu fer molt de fred al mar.
Sí, mucho. Hay que ir bien abrigados con el gorro de pescailla, como digo yo.
El gorro de pescailla.
Sí. Y bien abrigados con los guantes, si puedes ponerte guantes y lo que se pueda.
Què diries que és el pitjor de la teva feina? Si és que hi ha alguna cosa, perquè veig que Alba...
No sé què decirte que sea lo peor. Ah, sí. Cuando voy para puerto y no he cogido el cupo, no he cogido pescado,
sí. Ay.
Me paso toda la noche triste pensando por qué no he pillado pescado y que tendría que haber ido a otro sitio a cogerlo.
Sí, te sientes culpable, sí. Porque no has fet bona pesca.
Sí, cuando no hago buena pesca voy...
¿Bona pesca cuánto sería?
El cupo, mis 70 kilos o 50.
70. Al día, ¿eh?
El viernes vinimos por primera vez en todo el año con 5 kilos de pescados y le decía a mi padre, papá, yo no quiero ir al puerto de vacía. Muerta de pena.
Ai, Alba Aguilera, pescadora, una de les poques que hi ha a Catalunya. Moltes gràcies per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia a explicar-nos doncs, el teu testimoni i aquest ofici de vida. Gràcies, Alba.
A vosotros por darme esta oportunidad.
I amb aquest testimoni de vida, el de l'Alba Aguilera, nosaltres arribem ja gairebé al punt de les 6 de la tarda. Acabem d'aquesta manera avui al Fabricació i acabem al mar. Quina bona manera, en el Dia Mundial de la Pesca, gràcies també al que tot el que ens ha explicat l'Alba Aguilera. Si voleu saber més, si us heu passat bé avui a la Fabricació, demà a 2:45 t'esperem tot l'equip, ben puntuals. I ara si us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé, fins demà.
Fabricació pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.